Fonemes i cordes amb Carme Martín de la Torre.
Hola, aquí en teniu una altra vegada. Soc la Carme i com vaig quedar, parlarem amb una professional del camp de la salut i de l'educació que ens presenta una altra possible alternativa terapèutica a prop de casa nostra. Hola.
Hola, Carme.
Com et dius?
Doncs soc Mònica Jurado.
I em parlaràs del Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona?
Sí.
Explica'm què és.
Doncs sí, mira, el Centre d'Estimulació Infantil és un espai que acull a infants de 0 a 12 anys i en el que totes les persones que treballen allà són terapeutes ocupacionals. Totes estem formades en intervenció sensorial, que és l'especialització pròpia de les neurociències, i totes treballem dins l'àmbit pediàtric.
O sigui, tu ets terapeuta ocupacional? Molt bé. I què feu allà exactament?
Doncs el que fem és teràpia d'integració sensorial. La teràpia d'integració sensorial s'entén com la bona organització de les sensacions per al seu bon ús. Tots, a través dels nostres sentits, obtenim informació sobre les condicions físiques del nostre cos, de l'entorn en el que ens envolta. Llavors, tots aquests estímuls que nosaltres coneixem, tant sigui a nivell de vista, d'oïda, de tacte, olfacte i gust, a més, amb estímuls de moviment i més corporal, doncs és el que ens dona informació a nivell intern. Llavors, el cervell el que ha de fer és rebre aquesta informació, interpretar-la i poder-la organitzar.
Et pregunto, d'on prové aquest concepte?
Bueno, això va néixer als anys 60 per part de la doctora Geners, que comença a fer tots els processos d'investigació arrel del seu doctorat en neurociències. I sorgeix en el moment que la terapeuta pregunta el comportament del nen, aquest comportament d'on prové, si és algo més, és algo conductual, pot ser que sigui sensorial, un nen que no té dificultats a nivell cognitiu, que té dificultats en l'aprenentatge, pot ser que sigui una alteració a nivell sensorial, i d'aquesta manera, doncs, el terapeuta ocupacional es centra en aquestes respostes a nivell sensorial i és quan comencem a treballar, no? Quan detectem que realment hi ha una disfunció integrativa a nivell sensorial.
O sigui que a quins nanos estaria destinats, per exemple? I després ens dones un exemple de com funciona i com es solucionen.
Doncs bé, aquesta teràpia està pensada per infants que tenen una disfunció en aquest procés d'integració sensorial, que tenen dificultats en l'aprenentatge, alteracions en el desenvolupament, infants que tenen dificultats a nivell de conducta, dèficit d'atenció, hiperactivitat, coordinació motriu, i per tots els infants que tenen una alteració en la maduresa a nivell general. Llavors, alguns exemples que podem veure així per veure de forma més clara aquestes dificultats. Estaríem parlant, per exemple, a nivell tàctil. Quan parlem d'una hipersensibilitat a nivell tàctil, estem veient a nens que tenen respostes molt, molt extremes davant d'aquests estímuls. Són nens que poden no percebre el contacte, el contrari, com diu la hipersensibilitat tàctil, que la poden percebre de forma molt amenaçant. Són nens que potser venen de l'escola, no? I venen amb el comentari «és que al pati em peguen», i realment el que han estat jugant és el pilla-pilla. Llavors, és una forma de comprendre aquesta informació molt errònia, o sigui, el nen no pot processar aquella informació correctament, llavors dona respostes no adaptades davant del seu entorn. Aquesta seria un exemple a nivell tàctil.
I a nivell pràctic, com es treballaria amb aquest nen?
Doncs nosaltres, la nostra teràpia, sempre es treballem a nivell de joc, perquè com a terapeutes ocupacionals considerem molt important l'ocupació per a la rehabilitació. Llavors, el component més motivador per al nen és el joc. És molt important l'experimentació per tot el seu desenvolupament més neurològic. Llavors, ens centrem en aquest joc. La seva motivació, doncs, van sorgint estímuls a nivell sensorial i llavors anem combinant aquesta informació perquè el nen vagi donant aquestes respostes adaptades dintre d'un entorn que nosaltres anomenem controlat per les terapeutes. No és un joc lliure, sinó que és una guia de l'adult cap a aquestes respostes.
O sigui, que amb aquest nano, per exemple, que té aquesta hipersensibilitat a la pell, llavors faria un tipus de joc que, d'alguna manera, aniria processant una resposta correcta a aquesta sensació quan algú el toca.
Exacte. No seria tant el joc. El joc, al fi i al cap, és com el mecanisme, el mètode, no?, a través del que arribem a la teràpia, que realment és la manera en què se li proporciona aquell estímul.
Com podem diferenciar, com un pare, un mestre, un altre professional diferencia. Aquest nano pot realment ser incorporat a un tractament vostre, a un altre tipus de tractament, perquè trastorns d'aprenentatge hi ha de molts tipus.
Per mi és interessant tots aquests nens que sí que veiem que estan donant una resposta, diguem-ne, alterada en comparació amb la resta dels seus companys. Quan veiem que de fons pot venir d'una mala interpretació a nivell sensorial. Per mi avui en dia és molt important detectar aquestes dificultats, però sobretot per diferenciar-la d'altres diagnòstics, per exemple, a nivell d'hiperactivitat o quan és una dificultat més conductual. Per mi, un nen que té una dificultat integrativa a nivell sensorial, doncs es pot confondre amb un nen amb dificultats a nivell conductual. Per mi, quina és la diferència? Doncs que aquest nen, encara que amb dificultats sensorials, per molts gomets que li enganxem a la mà de color verd, per moltes modificacions que li fem a casa o per moltes recompenses que se li donguin, la seva dificultat continua estant. No és un nen que ho fa a propòsit, no és un nen que vulgui molestar, sinó que realment hi ha un problema en processar aquesta informació i per això dona aquestes respostes. I això és molt important que els pares ho entenguin, no? Perquè moltes vegades ens arriben a les famílies que no entenen els seus fills, que no entenen els seus comportaments i, clar, això també a nivell emocional doncs genera unes respostes.
Llavors, més concretament, un professor, un professional, un psicòleg, un logopeda, quina prova, quina eina té per detectar que aquest nano, el problema que pot tenir és més de tipus sensorial i que potser primer hauria d'anar a un tipus de teràpia com la que vosaltres proposeu?
Hi han molts signes d'alarma, llavors moltes vegades el que nosaltres fem, cada vegada fem més difusió, i el que estem intentant és facilitar a aquests mestres, a aquests professionals, doncs, un llistat a nivell sensorial que puguin prendre nota de quines conductes tenen aquells infants davant de determinades situacions. Llavors, si veiem que el nen està tenint moltes dificultats en el seu entorn, en seva vida diària, és aquí quan ens poden derivar. Per mi seria un símptoma d'alarma, doncs, nens que en un moment del dia estan molt moguts, molt desorganitzats, són anomenats els nens hiperactius, però que en altres moments del dia, en canvi, estan completament aixafats, el seu nivell d'alerta és molt baix, o sigui que el seu nivell d'alerta va variant molt. Són nens doncs, que tenen molta por al moviment, que els hi fa pànic desenganxar els peus del terra, no? Que això ho perceben com una amenaça. Són aquells nens que ja hem comentat, no? Doncs que a nivell de tacte també tenen dificultats, tot els hi molesta, inclús les etiquetes de la roba, són molt maniàtics. A nivell auditiu, doncs aquells nens que contínuament es tapen les orelles. Per mi, tot això són característiques sensorials i, de fet, si tu et preguntés, segur que tens una mania sensorial o inclús jo em considero una mica esquiva a nivell tàctil, no? Però això per mi no està interferint en la meva vida diària, no? Puc tenir unes respostes adaptades diàries i no tinc cap dificultat. Quan és un problema? Quan aquestes característiques sensorials afecten la vida diària del nen. Quan aquell nen no pot anar al cinema perquè realment li provoca molta angoixa. Doncs aquell nen que quan va a l'hora del menjador té nàusees i vòmits de les olors que pot arribar a sentir, doncs aquells nens que per aquestes dificultats de tacte estan tenint dificultats en la relació social amb els altres nens, o inclús aquells nens que per mala interpretació de la informació són molt descoordinats, tot li cau de les mans, tenen dificultats a nivell de la lectoescriptura, en el problema de les matemàtiques, clar, és un engranat de situacions, no, que es poden generar d'aquestes dificultats a nivell més sensorial.
I llavors també això és una teràpia indicada per les fòbies, llavors, perquè les fòbies d'alguna manera, entre cometes, hi ha una base molt sensorial.
Sí,
algunes.
Clar, algunes seria indicat, però per mi no seria algo tan sensorial, sí potser algo més psicològic.
Vosaltres, al vostre centre o als centres que fan teràpia sensorial sou terapeutes ocupacionals, hi ha un psicòleg o no és necessari un psicòleg, hi ha un pedagog o no és necessari un pedagog, hi ha un metge o no és necessari un metge. Pregunta.
No, al nostre centre totes som terapeutes ocupacional, el que sí que doncs, sempre que la família ens doni el vistiplau i ho consideri interessant, per nosaltres sempre és interessant, doncs col·laborem doncs, amb les teràpies externes que realitzi el nen o amb els mestres, metges, neuròlegs, que portin també l'historial i el seguiment de l'evolució del nen.
Només està indicat a nens per aquest fenomen de plasticitat neuronal o per adults també?
No, com tu dius, el que busquem nosaltres no és un canvi en aquesta forma de transmetre la informació més a nivell neurològic, i per això es proposa a infants, normalment a la franja de 0-12, inclús de vegades les característiques dels nens no ho podem allargar fins als 14, però per això, per aquesta plasticitat neuronal que tu comentes, doncs és tan sols indicada per nens.
I ja m'agradaria que diguéssiu on esteu ubicats, perquè penso que és una teràpia molt interessant, molt innovadora, i realment segur que hi ha pares, hi ha mestres, hi ha professionals que estarien interessats o en preguntar-vos exactament alguna cosa més que no se m'ha acudit, o derivar-vos o portar-vos nens. On esteu?
Doncs nosaltres estem a Barcelona ciutat, també actualment tenim centre a la Roca del Vallès i a Zarauz, al País Basc.
Hi ha alguna pàgina web on puguin consultar les vostres adreces, aquesta informació? La podies donar, sisplau?
Sí, la nostra pàgina web és seibarcelona.com. És ceibarcelona.com.
Hi ha algun telèfon de contacte?
Doncs sí, com a telèfon de contacte teníem el 93-842-1496. Si em deixes fer un apunt també,
sí.
Carme, també per a aquelles persones que estiguin interessades, ara a través de l'editorial Miret sortirà a les llibreries el conte Perquè em sento diferent, que va estar escrit per Bàrbara Viader, directora del Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona, i crec que és una guia molt pràctica, no?, per a aquells professionals que vulguin detectar aquestes dificultats.
Et faria dues preguntes més, que jo crec que una mica per acabar-ho de centrar. Com podem diferenciar si el problema d'un nen és sensorial o conductual? Potser aquestes pinzellades que has dit a nivell de que el nano es mogui molt en algun moment, o hi ha altres coses que no ens has dit per poder diferenciar un nano conductual d'un nano sensorial?
Sí, jo crec que la diferència, com deien abans, entre conductual o sensorial, no?, és estem davant del nen que, per moltes modificacions que fem a l'ambient, per molts gomets que li enganxem a la mà de color verd, per moltes... Clar, abans hem parlat de la banda,
sí,
conductual, se'ns ha quedat una mica coixa, és el tema de més d'hiperactivitat.
Sí, per això, doncs, llavors pregunto, com podíem diferenciar si és una hiperactivitat, un nano amb TDAH, o una alteració de la integració sensorial?
Quan parlem de nens amb TDAH, són nens que els està afectant la capacitat de concentrar-se, poden generar impulsivitat, excés de moviment, i en canvi, quan parlem de dificultats a nivell d'interactives sensorials, és un concepte més ampli. Pot tenir totes aquestes dificultats que hem estat parlant, no?, en els diferents sistemes, doncs a nivell de moviment, a nivell corporal, poden tenir dificultats en àmbits de descoordinació motriu, en els aprenentatges, en el seu joc. Llavors, el TDAH no afectaria totes aquestes àrees, totes aquestes parts. Val? I també com a puntualització m'agradaria, doncs, destacar, no?, doncs, que aquell nen hiperactiu és aquell nen que no pot parar de tindre un moviment excessiu, i en canvi un nen amb dificultats d'integració sensorial, doncs és aquell nen mogut, que li diríem, l'etiquetaríem així, és el nen mogut, que no para quiet, però que en altres moments és un nen que pot estar molt tranquil, relaxat, seguint les indicacions, no? Estem parlant d'un nen que li costa modular tota aquesta informació.
Jo volia fer una petita, perquè m'estàs explicant, encara que aquesta no és el mateix, l'optometria i la integració sensorial poden tenir algun contacte?
Sí, perquè nosaltres a nivell sensorial el que estem parlant és a nivell, per exemple, de moviment, tots els estímuls vestibulars que s'estan rebent a nivell d'oïda interna. I això, el que estem estimulant són aquells otolitos, no?, que diem, aquells palets a nivell d'oïda interna. Llavors, amb aquest moviment el que estem fent tota l'estona és treballar en tot el camp més visual, però d'una forma més... més global, i no també en forma més dinàmica, no tan estàtica, no? Perquè nosaltres treballem amb molt d'equip que són gronxadors, llavors amb aquells gronxadors el que estem treballant tot és molt la musculatura de l'ull.
Vale. No, és que quan estàs explicant, pensava que l'optometria és més concreta, és més limitada, però clar, també aquest tipus de tractament. Molt bé, a mi m'agradaria que si hi ha alguna cosa que vulguis dir que no t'he preguntat, pues el micròfon és teu.
Sí que és important detectar aquests nens quan més abans millor, perquè sobretot ens estem trobant en franges d'edat ja molt, molt elevades, i en aquests moments doncs és quan més difícil, més bon pronòstic té l'evolució. Llavors, quan ens arriba un nen petit, doncs, bueno, hi ha dificultats, però també ens n'alegra molt saber que tenim molt, molt recorregut i molt a treballar per aquestes dificultats que s'estan començant a observar. També sí que potser m'agradaria afegir que una de les poblacions més afectades amb les que treballem són els nens que han sigut adoptats, sobretot per aquesta manca d'estimulació en aquelles franges tan primerenques, no? Llavors, també doncs, és important a tots els nens estimular, però aquells nens que han tingut una deprivació, doncs, ajudar-los a fer-ho d'una manera més organitzada, perquè s'han perdut una etapa molt important de les seves vides i no podem continuar com si res hagués passat, no? És com que hem d'anar enrere i tornar a començar.
Quant temps pot tenir un tractament mitjà?
Potser hem tingut casos que en 3 mesos ha fet una evolució espectacular. Per mi la mitja seria un curs escolar 2, i sempre doncs, hi ha els nens que tenen diagnòstics afegits, síndromes, llavors són nens que sempre necessitaran una teràpia i ser treballats per anar aconseguint millores. Llavors, clar, en aquests casos doncs, la duració del tractament és més prellongada.
Moltíssimes gràcies, Mònica, per explicar-nos tot això. Crec que ha sigut una entrevista molt, molt interessant. Espero que prengueu nota i, si ho necessiteu, allà estan. Fins una altra.
Moltes gràcies, Carme, també a tu per oferir-nos aquest espai.
Val. Adéu.